Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
¿Sabe una cosa? Se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará Anotop. Perdón.
Otro día será. Señores y señores, amb vostès el que faltava. Amb Àlex Santamaria. Què tal, hola, què tal? I Pep Vergés, hola, què tal?
Hola, te cal.
No.
Hola, sí. Te cal, què tal?
Perquè tu eres com anatomia de...
Anatomia de Grey. Jo només coneixia quasi, anatomia de Grey.
Quasi. De fet, m'han dit que volia dir anatomia d'un farsante.
Sí, sí, sí.
Volguent, parafrasejant... La sèrie Anatomia d'un instante, que és aquella del 23F, on es feien les trames. Llavors hi ha la sèrie Anatomia d'un instante, i com que el senyor Feijóo li anava dient tot el que havia fet malament el senyor Sánchez, de corrupteles i... Sempre treuen el tema puticlubs, és important, no sé què tenen al cap, que tot el dia estan amb el tema puticlubs del sogre del Sánchez.
Mira que no és un tema recurrent dintre del meu grup d'habituals.
El meu tampoc.
No, sí que... No mentiré ara, que alguna vegada... Alguna, sí. I no et sabria ubicar quan, s'ha mentat.
Com?
S'ha mentat, s'ha dit.
Ah.
Sí. Hosti, tu te'n recordes d'un bar que hi havia allà, a la carretera aquella? Allò encara està obert o què? Alguna vegada algú ha fet un comentari d'algun dels múltiples locals que hi havia a la nostra comarca i que, evidentment, si estaven i estaven oberts, volia dir que sovintejava la gent.
Però és que m'has confós amb això del cementar, perquè hi havia la pel·lícula que es deia precisament així.
Disculpe, aún me debe la isla de la lujuria, la guarra de las galaxias, ya que el sujetador, fuera gomas, toma lo tuyo, las gladiadoras del barro, dos, Katie se hace mujer y semental, querido Watson.
Semental, querido Watson, efectivament. Aquesta era la pel·li que em sonava. Aquest que quan tema... m'has dit, suposo que l'instint t'ha traït.
No, perquè, bueno, l'instint... No, home, no seria l'instint.
Algun videoclub d'aquests...
Sí, però això no és un puticlub.
No!
Els polítics sempre refereixen a un puticlub.
Bueno, no seré jo el primer que confessi que en segons quins llocs, a segons quines hores, si vols anar a prendre una copeta després de la feina, seré jo qui digui qui va haver de recórrer a anar a un bar amb les senyorites... Per simple fet, bueno, perquè era l'únic lloc que hi havia obert,
per
no?
Per anar a fer un Coca-Cola.
Els hi va fondre el llum vermell.
Per anar a fer un Coca-Cola, sí.
I venga, entres allà com... Hola, què tal?
Hola. No, això és real.
Sí,
real.
Sí, això és real, això és real. Això
bueno, et diré més.
Digue'm més.
Una vegada... se'ns va acabar el tabac.
Uf, és un altre tema,
se'ns va acabar el tabac.
Això és un altre tema.
El tabac, i estava tot tancat.
Però inclús bars. Clar, sí. Els bars, els estancs tanquen a l'hora habitual.
No, i bars...
I els bars, era, i la màquina...
Estàvem a casa un company meu...
Màquina Jofe Mar...
Fent un sopar, i era l'època que... aquelles glorioses èpoques que bevíem i fumàvem. I aleshores... que fumaven tots menys un dels que estàvem. I aleshores, hosti tu, no hi ha tabac, on podem anar? Està tot tancat, on podem anar? I un va proposar un lloc... i vam anar a buscar tabac a aquell lloc. Evidentment, ha estat la vegada que he tret tabac més ràpid de la meva vida. Perquè era un tugurí fosc, amb un com un túnel, com la, saps aquestes barres de bar que queda poc... de bar que queda poc espai entre la barra i la paret, que la gent queda amuntegada allà?
Sí.
Doncs això.
Sí.
Això. I llavors allà dins era tot com confús.
Sí.
I jo, sort que havíem, teníem les monedes i tot en metàl·lic ràpid. Era una època en què les màquines anaven s'apretant i crac, 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 crac.
Sí, monedes.
I aleshores...
Anava caient.
Vam aconseguir treure un paquet de tabac a la velocitat del llamp.
A més, amb botons analògics, d'aquells que si no tenies la suficient força, no. Tu no fumaves.
I voldria recordar que quan vaig sortir corrents, perquè em va tocar a mi...
Sí.
Al cotxe hi havia un autèntic festival de riures.
Sí, clar. Anaven ben atents.
Gili, cabron, puto, maripolles.
És que...
Que sí, i ja està. Va ser una entrada, un local que podria recomanar. Si un es troba en aquesta vida perdut.
No cal.
No.
És més, potser no té la màquina.
No, et diré, igual no existeix, però...
Ja.
Era un lloc, no, en sèrio, que si un se sent en aquesta vida perdut, que no té res. És a dir, que què fa en aquest món?
Ah.
La meva vida és una merda.
Home.
Jo no vaig demanar néixer.
Per anar a un bar a buscar tabac no cal, arribar tan lluny.
No, però què és un bon lloc per anar?
Ah, bueno, per ahogar les penes.
No,
ahogar les penes.
No, perquè a part de que està molt més fosc allò que la teva vida, doncs diràs... No estic tan malament, coi.
Bueno, jo...
No estic tan malament.
Sí.
Inclús pots marxar saltant, cantant Viva el Rei.
Això dels bars és... Jo anava a un bar quan treballava en un lloc al matí. Tenia, 16 o 17 anys. I vaig anar a treballar en un lloc que a les 6 del matí havia d'estar allà perquè el meu pare em portava. Però ell havia d'entrar a treballar i, per tant, jo entrava una hora i mitja més tard, però, coi, el transport era el transport i em deixava a un quart de set allà. I jo què havia de fer? Doncs esmorzar. Esmorzar què? Un cafetet.
Però donava guita per esmorzar?
Sí. Bueno, no, perquè ja guanyava diners, perquè llavors treballava ja.
Ah, sí, que tu
ja
has començat a treballar molt jove.
Sí. Qüestions de... Mal cap. Però bueno, al final tot m'ha anat bé, tu, escolta.
Escolta,
no, mal que
del que varen començar... Clar, jo vaig començar carregant camions, sí. He evolucionat.
Sí. Doncs jo més o menys per aquí va la cosa.
I aleshores, després, la meva vida... Bueno, gràcies a l'Àlex, també s'ha de dir. És a dir, jo sóc el que sóc.
Ah, maco, això és molt maco. Això, espera, hem de posar aquí...
Posa música, maca, no aquesta, això dels marcianitos.
No,
és veritat, però...
No.
És a dir, jo faig el que fa, el que estic fent, gràcies a l'Àlex. Sí que m'intirava el tema del periodisme i vaig començar a estudiar. Però el que em va... bueno, que el que era l'home ràdio i el que ens va ensenyar a tots va ser Alejandro Santamaría. Ese hombre. Clar, però jo vaig seguir només les passes professionals. Les altres passes no hi ha hagut manera de reconduir-les a la vida seva. Les passes de... Però les passes professionals, gràcies a ell, jo les vaig seguir. Que crec que vaig ser l'únic que les va seguir. Perquè l'altre company nostre s'ha dedicat a negocis turbis.
Sí.
És bona. Però és veritat. És a dir, l'Àlex va venir, que ell treballava amb ràdio, que era un marrec.
Sí, era doncs d'aquí.
Bueno, jo era un marrec una mica més gran i aleshores va començar, hosti, podríem fer ràdio, tal. Bé, ens vam conèixer a les discoteques, digue'm a mi, ja estàvem parlant de bars, i fixa't tu.
Sí.
I aleshores, doncs aquí va començar...
Parlàvem de bars perquè precisament era el meu moment d'esmorzar i allà em vaig curtir. Vaig començar esmorzant amb, bueno, personatges diversos que aquella hora del matí, doncs, aviam, o bé alguns tornaven o encara allargaven, o altres, doncs sí, anaven a l'obra o el que sigui, i allà el menú més sovintejat era Zol i Zombra, amb dos zetes, en comptes de Zol i Zombra. Era, i concretament, un bar on, a part d'això, hi havia pòsters molt il·lustratius de l'anatomia humana femenina.
Aquella època, de tots els llocs, per exemple, tallers, les barberies, revistes,
sí.
I als bars sempre hi havia un... Que ara quedaries flipat, no? O sigui, ara tu entres en un bar i trobes un pòster amb una noia despullada...
Però, a més, amb el patrocini d'una marca de, jo què sé, de motos, posa-li, o de camions,
o d'oli,
o de Michelin.
Normalment estaven bé.
Sí.
I aleshores, clar...
Sí, era un... per alegrar la vista dels treballadors.
Fins i tot molts negocis et donaven el calendari, que era un calendari que en una banda hi havia tots els dies de l'any i a l'altra banda hi havia una noia...
Clar. Una foto, una il·lustració.
I, habitualment,
la il·lustració era... Bueno, pues, estava molt bé, era d'agrair, perquè aprenies l'anatomia humana, amb la qual cosa...
Pràcticament són les primeres nocions que vam poder agafar. I mesures.
Sí, efectivament. Vull dir que...
Ara està molt diferent, perquè sí que... Home, per aquells calendaris, el que hi havia, que es notava que... que encara la natura es preservava bastant.
Sí, sí, sí.
Perquè
sí,
si ara el mateix calendari, la mateixa persona, hi hauria una deforestació màxima.
Home, sí.
És a dir, en aquella època hi havia alegria.
Sí, no.
I ja saps, quan hi ha alegria, el que diguem, hi ha,
No era el mètode més preferible per estudiar anatomia.
No, bueno.
Diguem que tampoc no, però vaja... És
ara
que...
sí, tu, ara és que tens és el punt i la ratlla de la T, veus.
I punto.
Abans no.
Però no ho veus tampoc en aquests llocs, és a dir, en els calendaris.
No, està prohibit ja, no, ara?
No ho sé si està prohibit o no, però ja no es fa, afortunadament.
I concretament, sí, és veritat.
Recordo perfectament la idoneïtat del nom d'aquell bar. Aquell bar es deia Bar El Porvenir. Tal com t'ho dic, eh? Vull dir, Bar El Porvenir.
Mira, tu no sé si vas venir amb un acomiadat de solter d'un amic nostre, que vam anar a un bar del carrer Porvenir de Barcelona.
Ah, ah. No recordo l'analogia del nom, però vaja... No,
el carrer es diu... Ara no es diu Porvenir, ara es diu L'Avenir, que és en català.
Avenir.
T'ho dic perquè...
Avenir és Porvenir?
Sí. I aleshores, bueno, almenys jo vaig veure que canviaven el rètol i no crec que hi hagués el general franquista Porvenir.
No ho sé, ara posarem aquí el traductor, aviam.
O podíem posar, de vegades, i et tocom, el mejor está por venir.
Per exemple.
Lo mejor está por venir. Però no, és el carrer L'Avenir. Sí.
En espanyol. I anem al català. Ai, em surt el gallego. No vull gallego. Futuro.
En gallego. Futuro. Clar.
Futuro.
Jo vaig veure que van posar carrer L'Avenir. I jo no és perquè anés en aquell local, eh?
Posa El Porvenir al futur, caramba.
Va ser, crec que era una travessera... Mira, digue'm del carrer Montaner, del carrer Montaner, crec que era. Hòstia, no t'ho sabria dir exactament, però era per allà dalt, la ciutat alta. No estic parlant d'un bar del que pensen vostès, eh?
No sé en què pensen vostès, però vull dir, no està parlant d'això.
No. Home, ja sé que vostès pensen un bar que es fan callos, fricandó...
Sí.
No.
S'ensenya el búlgaro.
No, el búlgaro, sí, que s'ensenyava.
Bueno,
un bar que ha tingut a la nostra... Bisonyez, que es diria en castellà,
sí,
de la nostra Bisonyez. Innocència.
Mira, per venir es diu, o l'esdevenir... El devenir, sí, el devenir és l'esdevenir i el pervenir és més... El català es tira més al futur.
Al futur, no.
I tu ara m'estaves dient quina paraula?
A veure, t'ho posaré aquí, a veure si ho trobo.
Sí, no, vale? Estem en el traductor. I...
No trobo...
És el servei social d'aquest programa, que és el d'ensenyar català també directament.
Tinc un problema seriós.
Bueno, tu quina paraula m'has dit?
Hi havia un carrer que es deia Porvenir...
No, això ja és...
I després era L'Avenir.
No,
L'Avenir.
L'Avenir, això és molt bé. Però ara m'has dit que estaves, no sé, fa un moment m'has dit una paraula també una mica complicada en català. Bueno, total...
Sí, Bisonyez.
Bisonyez. Doncs vinga, Bisonyez. Ara, atenció, no sé si hi ha molta gent que en aquests moments es està escoltant i... Bisonyez. M'ho diu en anglès. Sustantivo, diccionari, en anglès seria... Ah, pues no sé,
sí.
No, en espanyol. En espanyol, Bisonyez, en català posa bisons, però no és això, eh? No. Va, total, que parlàvem de tabac i precisament tenim un molt bon document al respecte.
Las ganas de fumar, y la verdad es que lo he conseguido. Ahora fumo sin ganas.
Ara ve l'acudit. És que era un show.
El saben aquel que dice que es un tío que se muere, estaba en su casa, metido dentro del plumier. En eso que va un colega suyo a verle, se para frente al féretro y le diu: ya te lo decía yo, Evaristo, el tabaco te va a matar, y tú dale al tabaco, y venga tabaco, y toma tabaco, y dale a la picotina, mamonazo, que era un mamonazo. En eso que sale la viuda, diu: déjalo tranquilo, que l'ha atropellado un camión, dice, pero iba por tabaco.
Veus? O sigui, això d'anar per tabac pot degenerar en visitar bars estranys o simplement que t'atropelli un camió. Bueno, doncs són les 12:21 minuts d'un dels últims dies ja del mes de novembre. D'aquesta setmana concretament ens queda demà divendres, que serem dia 28 de novembre. D'aquí un mes serà el Dia dels Innocents, doncs, el 28 de desembre. I res, si miro el calendari, el 30 és diumenge. Per tant, ja a partir de la setmana que ve ja serem al mes de desembre. I, per tant, començarà el pont de la Puríssima, que no és ni pont ni no sé si és Puríssima. Recordem que el dia 8 és dilluns. Per tant, és l'únic dia que tindrem festa, el dilluns que ve. Per tant, ja anuncio i avanço que... no tindrem el que faltava el dia 8 de desembre, però atenció...
Com que no?
No, perquè és festa.
Hòstia...
Bueno, tindrem el que faltava refregit, més o menys a les 7 del matí.
Per què?
És habitualment els dies de festa tenim un, el que faltava refregit a les 7 del matí.
No parem. Jo no he cobrat ni una hora extra d'aquestes.
No, exacte. Nosaltres vinga a aparèixer. Sí. I, a més a més, que generant falses expectatives.
Sí.
Perquè és possible que hi hagi gent que a les 7 del matí ens escolti i digui aquests nois per fi s'han reformat. Veus que bé llevant-se d'hora. Doncs no, és una enganyifa. És gravat. I ja t'avanço que la setmana que ve, atenció, perquè estem fent aquí una mica de calendari ara, ja posats a fer, el dia 2 de desembre, és a dir, dimarts que ve, crec que haurem de refregir el que faltava. Perquè el Mendel Herenda s'ha de desplaçar fins a la ciutat Condal, en aquest cas en camió. O sigui que... 2 de desembre, dilluns, dimarts que ve. Dimarts que ve.
I el 3 tinc alguna cosa i no sé què és.
No fotis. Llavors ja, bueno, no tindrem problemes ja. Bueno, ja arreglarem alguna cosa.
No tindré res el 3.
És que havia un informe Warren especial.
3 és Sant Xavier, Sant Francesc Xavier.
Ah, Sant Xavier.
Sí, Sant Francesc Xavier.
Ah, jo coneixia la Xaviera, que era la querida.
Sí.
Que era la... Bueno, no.
Tota l'estona. Avui estàs...
No.
Avui casa teva, si m'estan escoltant...
Perdona.
Prepareu pas la persona. Qüestió, preparis que l'Àlex avui...
Querida Xaviera era una consultora.
Sí, del penthouse.
Bueno, aviam, d'on sigui. Vull dir, la gent és lliure de treballar on vulguis donant consells. Sí. I tampoc no seré jo
aquí... Saps per què et veig escalfadot avui?
Sí, bueno.
Primer perquè anem gairebé igual, vestits, negres els dos.
Sí, negre.
Jo és una mica blau molt fosc.
Jo porto coll de cisne.
I a més tu poses coll de cisne?
Sí, que feia... És a dir, com a les èpoques dels anys 70,
sí,
que estava de moda.
I a més, estàs més tapadet, que aquests dies et veia sempre molt amb màniga curta.
Sí, bueno,
curta,
perquè
molt...
el coll de cisne costa una mica de posar bé, llavors
no,
ja dic, ara em fa mandra de treure'm les...
No, està bé, estàs molt guapo.
Però vaja, tu.
Ja ho han dit totes les gent d'aquí, nois i noies i noies. Mm. Tothom ha dit que estàs hecho en canvi.
Pues molt bé.
L'altre dia saps què em van dir?
Què?
Que em vaig quedar flipat. Sí, havia anat a Turquia.
Tu?
Sí.
Per què?
A veure, jo ja he estat a Turquia.
Sí,
però
jo no.
Què es va fer a Turquia?
Pues la passió.
No, què es va fer a Turquia? Què van a fer els homes a Turquia?
Pues no sé, jo que tu sabràs el que van a fer els homes a Turquia.
No saps què van a fer els homes a Turquia?
A comprar alfombres, però a part d'això, què sé.
No.
Tu sabràs?
Al revés de la moda d'ara, que és desforestació total, sobretot als baixos i les aixelles, els homes què van a fer a Turquia?
Pues tu sabràs, jo no sé.
A implantar-se cabell.
Ah, bueno.
És molt famós.
Però on?
A Istanbul.
Al cap, vols dir?
Al cap.
Ah, vale.
I llavors em van dir, tu has anat a Turquia a posar-te cabell?
A implantar-te cabell?
Sí, clar, jo que no tinc...
Que és més barat, allà?
Sí, sí, va tothom. L'aeroport d'Istanbul,
que
està fet, que és un dels aeroports més grans del món, i està fet per l'empresa que construeix el camp del Barça, doncs aquest aeroport veus ple de gent, amb venes, i així el cap tot així, perquè els implanten cabell, i com que t'aixequen el cuero, i posen grapes i coses, bueno, en fi. I després hi ha gent, va sortir una senyora a la tele, que li van posar una dentadura nova, que vas que no li cabia. I aleshores, bueno, ha perdut molts diners. No vull dir que siguin dolents tots, però sempre, una vegada es llença la llebre d'aquest Turquia, que el cabell és molt barat, doncs sempre surten també farsants. No?
Sí.
Doncs m'ho van preguntar, dic, que tinc més cabell, o què dius? Ho sembla.
Home, aneu en compte amb aquestes coses, sobretot d'implantació i d'històries, anar a l'estranger a fer jo què sé què, pel preu.
Un amic meu el van estafar, tu.
No.
Li van fer sedació total.
Aquí vaig.
I li van posar els pèls dels ous aquí dalt. Bueno, perquè ho entengueu. És que clar, si parlo...
Pot digues testicles, home.
Ah, doncs els... Home, no, testicles es veu que és dolorós.
No, els ous jo ho trobo bastant més poètic.
Ah, crec que sí.
Hi ha una cançó que es diu Toca'm els ous, Maria. No,
i a més, què recomana ara? Ous. I què és el que està pujant moltíssim?
Els ous.
Per quan tens por, pugen els ous, i quan no...
També. Sempre puja. I de qui serà culpa la inflació? Dels ous.
Sí,
els productors de pollastre sempre tenen la culpa de tot.
Sí,
que pugin els pisos, el petroli i que es forrin els quatre de sempre, els magnats, això no influeix en el preu de les coses. Ara, que els productors de pollastres els hi pugi el pollastre, o els productors de porc els hi pugi el porc, això sí que, bueno, influeix en la inflació que no veus. La culpa és d'ells, a favor.
Bueno, passa moltes vegades a aquest país... que es produeixen coses que no saps. L'altre dia va sortir un investigador d'aquests, sèrio, i a més un científic i biòleg i no sé què, que va parlar de l'oli de colza i de la suposada invenció que va haver-hi al voltant de l'oli de colza.
Oi!
I
ell, quin tema,
fets
tu!
Tots, i, a més, la gent que sabia coses d'aquestes, de que no era del tot veritat que l'oli de colza estigués, no sé què, provoqués les morts, bàsicament. Alguns notables càrrecs van tenir un final d'aquells precipitat. Saps? Final de les seves vides,
Bueno, de casualitat,
Van tenir final de les seves vides i feia tota una recopilació i que al final, doncs, provenia d'uns tomàquets que van arribar d'Estats Units, que estaven tractats amb no sé quina cosa, que ja saben que els americans a l'hora de... Saps que aquí, per exemple, per fer règims o engreixar-nos tardes molt temps, als Estats Units t'arriba un Pau Gasol fet un fideu i al cap de 6 mesos sembla... Bueno, sembla un ninot Michelin, està fet una bèstia. Que aquí no passa, no? Però allà sí, perquè es pot posar substàncies. Però es veu que va ser d'aquests tomàquets, diu aquest senyor, i que tota la gent que es va dedicar a investigar això o va ser apartada o van tenir finals... que dius, bueno, que també és mala sort, no? També és mala sort que m'hagi caigut... una bola de 100 quilos damunt del cap, no? Que dius, bueno, una bola de 100 quilos li pot caure qualsevol damunt del cap. En fi, doncs aquestes són coses que és veritat, la vida, que són aquelles habladories que a vegades es diuen i que ens ho creiem tot i que després a vegades ratlla, però que en el seu moment es necessita un culpable. És com allò del Bárcenas, no? Es necessita algú, però si tots han cobrat en negre, doncs el culpable és el comptable. Ningú més del partit és culpable, però els que han cobrat tampoc. És una mica com el nòvio de la Ayuso, no? Aquest, home, el que és culpable és el fiscal, no ell. Malgrat està a demostrar que ell és culpable. Però, és en fi...
Estic mirant, mentre tu deies tot això, estic mirant com es va tractar, perquè aleshores estem parlant de principis dels 80... Hi havia només la millor televisió d'Espanya, era Televisió Espanyola, però de carrer, guanyava les audiències sempre.
Jo et voldria dir que tu tens un amic, que també tenim jo, que hem treballat junts, que en el seu moment, que recorda que van detenir a persones d'aquí baix, del Tarragonès i tal, amb la de l'oli de colza, en el seu moment va dir és fals això.
Ja.
I tota la gent del sector va dir que era falsa, no del sector de grasses, derivats, fanin...
Però que havia de buscar un culpable, com tantes i tantes coses...
Havia de buscar un culpable i tancar algú a la presó i que quedés demostrat i culpar-lo de tot.
Perquè aleshores hi havia poca possibilitat de que apareguessin programes d'aquesta investigació, entre altres coses perquè, insisteixo, només hi havia... Bueno, la televisió líder en aquell moment era Televisió Espanyola,
que era l'única
que es menjava tot el mercat, perquè era l'única que hi havia. No hi havia més, però és un petit detall.
Digue'm mèrit, que era la que tenia més audiència.
Home, i tant, mèrit de
líder. Era la que tenia més audiència.
Líder d'audiència.
Líder d'audiència absolut, perquè, clar, no hi havia més teles.
Doncs es va fer un informe semanal el 1981.
Sí.
Home, jo diria que els d'informe semanal anaven una mica per lliure. És veritat.
Ja van notar alguna
cosa. Eren bastant... Bueno, aquest va ser el reportatge amb el que es va resumir tot el que va començar a arribar de forma tremenda, que va arribar a l'opinió pública, i ells ho resumien d'aquesta manera.
Pero en mayo de 1981 nadie podía imaginar que estábamos ante el mayor envenenamiento de la historia de España.
Pero el problema que está ocupando ahora, en la actualidad, es esta radiografía, que es una neumonía de tipo atípica.
Neumonía atípica, eso es lo que pareció al principio. Tuvieron que pasar 40 días de psicosis e incertidumbres hasta averiguar lo que mató al niño Jaime Vaquero, la primera víctima mortal de la colza.
Cuando ya estaba muerta era cuando ya íbamos a llegar a La Paz. Pero como ahí no hay...
La Paz era l'hospital,
No le pudo poner oxígeno ni nada.
La familia Vaquero aún vive en esta humilde barriada de Torrejón de Ardoz. En pocos días, muchos vecinos acudieron a los hospitales aquejados por el mismo mal.
A Torrejón de Ardoz.
Torrejón de Ardoz. ¿Qué hi havia a Torrejón de Ardoz?
Bueno, un petit detall. Només hi havia allò que Franco va negociar per tenir petroli en el seu moment quan va venir Mr. Marshall. És a dir,
la base
més important...
Aèria dels Estats Units. I què diu l'informe que jo vaig veure? Que venia d'una partida de tomàquets d'Estats Units tractats perquè amb alguna...
Monsantos i aquestes coses que començava...
Amb alguna cosa que no podia ser. I mira, quina casualitat.
Sí, el nen la primera víctima... a més, com que els metges no tenien ni idea, ni podien saber ni idea perquè se'ls ocultava tota la informació que poguessin averiguar, es va dir pneumònia atípica. Amb això es va englobar tot, atípica, pneumònia atípica. O sigui, res, els pulmons destruïts perquè no sabien per què. Clar. Simplement. Això era com anava.
Y esto fue de repente. No esperábamos nadie lo que iba a pasar.
Repentino y sin explicación. Ah. Por eso muchos señalaron a la base americana de Torrejón.
Bueno.
Se habló de radioactividad y de armas químicas.
Això els veïns. Això els veïns, que ja sabien per on anava el tema, perquè, clar, els productors d'allà ja deien, perdoni, jo estic regant com sempre, jo estic fent-lo de sempre, i, per tant, aquí ningú s'ha enverinat, fins que, ai, caramba, doncs la base de Torrejón va començar a tenir moviments molt estranys. Els veïns ho sabien, però esto fe, los se rumoreaba que era la base de Torrejón de Ardoz.
Realmente como un azote bíblico, ¿no? Decíamos, ¿qué habremos hecho para merecer esta maldición?
El miedo, como explica Valentín, se extendió de un modo tan implacable como la enfermedad, que saltó a otras provincias. Las autoridades sanitarias intentaban poner freno.
Ni la hipótesis de Torrejón, ni yendo a otros temas, el resto de las hipótesis...
Desde las fresas de Aranjuez, a los tomates que estaban en Arabia... A los pájaros, a los perros.
El doctor Valenciano recuerda hoy la impotencia de aquellos días en los que se desconocía todo de la epidemia.
Obro un parèntesi. Per desgràcia, no fa gaire hem viscut també una situació semblant en quant a la desesperació mèdica, de que comença a ingressar gent amb pneumònies i amb històries fins que no es va averiguar que es tractava... Bueno, ja se sabia, no?, en aquest cas, que era la Covid-19, que ens va... Però que va ser tremendo, va ser una cosa tremenda també en aquella època, amb molts menys mitjans que ara i amb moltes menys possibilitats de saber la veritat. Fins i tot, no sé si sortirà el document del ministre Solís, que va dir aquella famosa frase de que no hay que alarmarse porque es un bichito muy pequeño, que si se cae al suelo se mata.
Espanya també sempre ha estat bichito pequeño amb això i lillos.
És el mètode Fachenda.
Del Rajoy, sí, i després...
Mazón. Esto no, perquè Mazón va sortir Mazón. El vespre
esto
després de Pentinata, sí, i Clanxat.
A les 6 de la tarda esto ya está.
Ya está, esto
sí,
ya me he dicho que li meti, sí, ja, sí, esto
sí,
es no una lluvia de nada, sí, esto
sí,
nada,
sí.
Nada, no hay que alarmarse.
No, es normal.
Mazón
eh?
Renyava, recordin, renyava el director, bueno, el president, o qui sigui, el rector, màxim rector de la Universitat de València, perquè havia enviat els nois i les noies al migdia cap a casa seva perquè ja sabia perfectament el que venia. Ell, al migdia, i que es va reunir abans de que Mazón entrés al Ventorro, es va reunir amb ell perquè el van cridar a sometent de dir, escolti, què està fent vostè? Enviant, això està creant alarma. I el mateix rector diu que va rebre una renyada impressionant de Mazón, dient-li que ja estava bé de crear alarmisme. Això està documentat en una entrevista que vaig sentir jo de la nostra companya Ana Ballonesta al rector de la Universitat de València. I d'això s'ha dit poqueta cosa, perquè, clar, suposo que...
Sabíamos ni la característica de la enfermedad ni de la gente que lo producía, de manera que eso fue más duro todavía que presenciar la tragedia individual, familiar y social que aquello significó, de manera que sí fue muy, muy duro.
Casi un mes y medio después de que apareciera el brote, el equipo de investigación del Hospital Niño Jesús de Madrid despejó por fin la incógnita.
Ahora, ya lo
tengo. Es un tóxico que entra por la boca, pero una sustancia que no consume todo el mundo, por ejemplo, los niños pequeños, muy pequeños, no consumen este producto, y hicimos una encuesta alimenticia.
Ah.
Y pudimos comprobar que lo único que diferenciaba al grupo de enfermos respecto al grupo de niños que no tenían esta enfermedad,
ojo,
era el consumo de un tipo de aceite determinado que se vendía en mercadillos en botellas de 5 litros.
O sigui, que ja tenim aquí el aceite adulterado que era el máximo responsable de todo. Ja ho tenim, ja ho tenim.
El resto es de sobra conocido. Hubo 20.000 afectados por la colza. En 30 años han muerto más de 4.000. Y los que aún padecen sus secuelas reivindican no caer en el olvido.
Estaven parlant d'UCD, la UCD era la que tenia que... Perquè en aquell moment governava la UCD, recordem, l'any 1981. Bueno. Doncs això, claro, com que hicimos una encuesta i algunos consumieron aceite de colza i otros no, pues ja està, el aceite de colza és el culpable de todo.
No, el tema està en que la gent de tot el món consumeix aceite de colza.
Sí.
M'entens? Mm-hmm. I clar, bueno, pues si l'adulteren, evidentment pot ser. Però, clar, no deixa de ser curiós on hi va haver més nombre d'afectats. No?
Sí, sí, allà, just allà. Però, bueno, allà. És igual, sempre quedarà la incògnita i a veure què va passar i què va deixar
bueno,
passar.
Bueno, Espanya és un dels països que queden les incògnites, eh?
Sí, bueno, Espanya no crec que sigui només
per exemple,
Espanya.
No, però per exemple, qui era M. Rajoy?
Això sí, és una gran incògnita. Qui ho anava a saber, això? Qui ho pot saber, això?
A veure, digue'm, no. CSI, per on comencem?
No.
Penja la pissarra aquí, Àlex, penja la pissarra a la paret. Per on ens podem anar guiant? Per on ens podem guiar?
Perquè deixa'm posar música sobre el tema, perquè això és molt greu.
Tinc dos incògnites.
Potser la intel·ligència artificial s'encarregarà d'això. No crec que pugui, eh?
Bueno, recorda que hi va haver un jutge, ja, que li va dir, home, qui era M. Rajoy, és que qui no ho sàpiga és que és tonto.
I que, a més a més, estigués relacionat amb el govern i que hagués aparegut un llistat, precisament...
A més, M. Rajoy i altres, del govern,
sí.
Sempre ha quedat fixat en ell...
Just a l'òrbita del PP.
Per allò del saps del camp de tur, mira, ja tenim el Rajoy, sí. El sacrifiquen, sí, i M. Rajoy li fan una moció de censura i se'n va a la merda. Si s'ha de culpar M. Rajoy, ja no passa res. No passa res. Ja no hi ha ningú més.
Bueno.
Un altre. El famós Gal. Qui era el senyor Equits?
Senyor Equits?
És a dir, sabem
qui era, l'expediente.
Sabíem qui era el senyor Barrio Nuevo, ministre de l'Interior. Sabíem qui era Rafael Vera, que són els dos únics que van anar a la presó 3 mesos, després d'estar condemnats a 11 o 12 anys.
Sí. Com el Jordi, igual, 3 mesos.
Com el Jordi, sí. Mm. I... Però qui era? Qui podia ser el que...
Senyor X.
El senyor X.
Que mira, que aquestes dius és una incògnita. Com sempre, a les operacions matemàtiques, la incògnita és una X.
Sí, però clar, qui era?
El senyor X. Es va fer una sèrie i tot, d'X-Files.
Bueno, de fet, va publicar un informe a la CIA dient qui era el senyor X.
Bueno, però la CIA està molt lejos.
Que era molt...
Aquestes que van a saber.
Tenia el nom diminutiu d'un personatge de la Mafalda.
Mm. Bueno.
Tenia un que... El nom aquest també és el diminutiu d'un que es deia Takatum.
Sí.
I el nom era...
Felipito.
Vale. Mm. I després tenia el Takatum. Cognom... Això ho deia l'informe de la CIA,
sí,
no
sí,
jo,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
El tenia el nom de l'Speedy. Com es deia aquell ratolí que es deia Speedy? De
Hombre!
Cognom...
O sigui, tenim el Felipito... I el... Sí.
Espiri... Dic perquè no es tanquin a la presó.
Exactament.
Ara que jo... Que escolta, que hi hagi un ratolí que es digui Espiri González, i a mi no, res. Dos incògnites que no es podrien... Ni la intel·ligència artificial, que jo crec que la tinc al meu mòbil.
Felipito Takatum. Ostres, Felipito Takatum, que feia... Era com una espècie de personatge humorístic que sortia, evidentment, en aquella època a la millor televisió d'Espanya.
Sí.
Televisió espanyola.
Señores, un juego de exhibición y fichan hasta...
Joe Rigoli.
Tal de que metan gol, ya no estudies ingeniero, ni abogado, ni doctor. Si quieres ganar dinero, da patadas a un balón.
Olé.
Si quieres ganar dinero...
Hi havia música de nivell, eh? La televisió espanyola era sempre l'entreteniment... Era... Estava molt bé.
Però hi havia entrevistes molt bones.
Mm-hmm. Sí.
En blanc i negre, Joaquín Soler Serrano.
Hombre, llavors sí.
No hi faltava el vaset de conyac o whisky i el cigarro.
I programes com La Clave.
La cigarreta, no faltava la cigarreta i el vaset de whisky amb Joaquín Soler Serrano. Que el loco de la colina, eh? Que abans feia allò dels perro verde, no? El perro verde.
Mm-hmm.
També, que també fumant i bevent.
Sí,
no?
Sí,
i ara, fixa't, tio, no podria fer cap programa d'aquests.
Gràcies al loco de la colina jo vaig descobrir Pink Floyd, perquè il·lustrava l'inici del programa de el loco de la colina amb aquella cançó del Shine on Your Crazy Diamond.
La seva esposa era de Catalunya. Sí, ho sabies o no?
La seva esposa no?
Sí, i la filla...
I s'anava a Montserrat.
La filla parla català perfectament. No ho sabies tu?
No.
El del boig del Turonet. El boig del Turonet. Català.
Sí, sí. Com es deia el senyor?
El...
Espera't.
Escolti, en aquest programa ha de deixar de...
Deixa. Perquè ara estaven confosos amb el Felipito Takatum.
Felipito Takatum.
I ara em surt, eh?
Gran hit, Bareit.
Sí.
Crec que era peruà.
I aquest?
Sí.
Joe Rigoli.
Quants discos es van vendre d'aquesta gran mostra de música culta? Felipito Takatum.
Quina cançó més maca. No, hi ha cançons que et queden gravades.
Sí, sí,
fixeu-vos,
sí.
Quin nom m'han vingut. Clar, he fet una mica CSI, perquè he anat molt ràpid amb les coses, eh? Però, en fi, tenim M. Rajoy, tenim la X del Gal, És un país ple d'incògnites, aquest. Sense desvetllar. Tenim la radiació suposada de Palomares, on es va banyar Fraga i Iribarne, que jo em pensava que seria com Lourdes, és a dir, que es banyaria i sortiria bé. Però no, noi.
Ja el tinc aquí. Jesús Quintero.
Ara.
Era necessari que arribéssim a aquesta conclusió, perquè la nostra memòria comença a ser
una mica... Jo volia dir que aquest programa pot estar iniciant ja al final.
Sí, el declivi, directament.
Sí, però ja no pel programa en si, sinó perquè a mi la vida m'està passant el mateix.
Per nosaltres.
Ahir vam estar 10 minuts, érem 5 o 6 persones, intentant, sense mirar els mòbils, saber el nom d'una famosa cuinera, i no en sortíem. No en sortíem, no era Ruscalleda, eh? No en sortíem, era una altra. Bueno, jo sabia que començava per P, que digue'm a mi també, el meu cervell, si s'està quedant, si el nom té 6 o 7 lletres, com pot ser que només en quedi la P? Digue'm a mi, selecció estúpida, de la P de Pep, no? O de Pet, o de... Imagina, la P. I era, ni més ni menys, que el restaurant Les Cols de Fina Puigdevall. No hi va haver manera, i ho he llegit 30.000 vegades.
Bueno, és normal.
Tinc una revista del Baix Empordà, i de la Gironès, i d'Olot, i de tot, que surt la senyora aquesta. Ho he llegit 300 vegades. No sortia el nom.
Doncs...
El dia que sigui molt greu, que diguem, hola, bon dia, soc...
La nostra memòria, la memòria en general... Si a mi sempre te'n recordes de coses molt llunyanes, però després del dia a dia costa una miqueta. Home, això, la gent experta en la matèria ho diu.
Escolta, no recordar-me del Quintero i en recordar-me de Felipito Tacatú...
Home, per favor,
posa'm a mi que no vaig per bon camí.
O el gran Paret, que anunciava fins i tot conyacs.
Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno... Doble sí, a caballero.
Oye.
Qué cano, qué coñac y qué ponche, caballero.
Ponche,
pero
ponche.
Qué bueno, qué bueno. Qué
coñac.
Doble sí, a caballero.
Oye, sí, senyor. Que...
Ponche, caballero, era aquella botella platejada?
Sí, crec que sí, crec que sí.
Que era un, un ponche, clar.
Potser era, potser és.
Jo crec
potser
que no n'he pres mai a la meva vida. I m'estranya, perquè
caballero...
jo, durant una època, que vaig ser provador.
Sí, la tinc aquí al davant, eh? Efectivament, Ponche Caballero era la botella platejada. I hi havia el conyac, que era fosc, era l'ampolla fosca.
Conyac Caballero.
Crec que es deia Decano.
Ah, ok.
Crec que es deia Decano, que era perquè surt aquí l'anunci, més que res que ho estic veient.
No, jo no sabia. Ponche Caballero sí, i jo diria que ja...
Decano i Ponche Caballero.
Veus? Mira.
Bueno, bueno.
Mira.
A Caballero.
Conyac Decano i Ponche Caballero.
Ara.
Caballero, que conyac i que ponche.
Ole, ole.
Sí, a Caballero.
Ole, sí, senyor.
Encara es fa Ponche Caballero?
Pues no tinc ni idea.
Però potser,
si algú, home, jo què sé.
Toni Olivella encara recorda l'estafa.
El Ponche Caballero era el que sortia els lots.
El fundador.
Regalaven els discos de fundador. Que la gent comprava conyac pel punyetero disc. Fixa't tu, compraves alcohol i vici i corrupció.
Així vaig començar jo.
Eren altres tiempos.
No, així vaig començar jo.
En aquestes èpoques arribaven els lots a casa d'empreses que treballaven els nostres pares. Les mares no, eh? Les mares treballaven com a... Perdoni, em permeten l'expressió? Treballaven com a burres a casa, eh? I ho dic amb tot el carinyo del món i tot el respecte i admiració del món. Però és que la societat les tractava com això, com a burres, perquè no els hi pagaven res, no els hi reconeixien res. I si no era per la feinada que feien, que no només feien la feina de la casa, només, sinó que feien, cosien pantalons o feien uns treballs extres o netejaven cases o que... Bueno, hi dic en passat, però evidentment això...
Encara passa, eh?
Encara passa, vull dir que...
Bueno, la meva mare va tenir la gran sort de que jo vaig marxar molt d'hora de casa, amb la qual es va estar...
Sí, perquè tu ets una mica marajà, llavors...
No, a mi no m'entraven a l'habitació fer res.
No, però això...
Vam arribar a un pacte.
Jo no em refereixo a el que feia la mare entrant a l'habitació, em refereixo al que la societat l'obligava a fer...
Els nanos joves...
I no li reconeixia.
Els nanos joves penso que tenen estratègies.
Però si els nanos joves no tenen res a veure amb això...
No, wait...
Espera't.
Jo vaig agafar un moment amb el meu pare, una conversa de tu a tu, amb el meu germà i jo, i vam fer una oferta.
Atenció.
Una oferta. Quan em dones per fer el llit, endreçar l'habitació, deixar la roba tota. Pensa que encara ara hi ha molts pares que em diuen...
Amb ultimàtum.
Entrar a l'habitació del meu fill representa una aventura salvàtica.
L'excusa era per fer feliç a la mare?
No, no, l'excusa era per una mica de guita.
Ja,
no, i home, i a més també t'he de ser sincer.
Xantatge.
Nosaltres no érem molt... Jo, almenys, no era molt destroyer. L'altre era una mica més salvatge. Però bueno, i aleshores vam quedar d'acord.
Sí?
A la, meva, a la nostra negociació? Habitació no entrava ningú.
I va haver-hi negociació.
Sí. I després, també és veritat que nosaltres, jo, de seguida, de molt jovenet, ja m'acostumava a fer-me sopars i coses així.
Suposo que...
Guarrades pures i dures em feia.
Suposo, sí, i amb això ta mare aleshores estarà contenta perquè gràcies al que feies tu, ella es considerava l'esclava de la ciutat.
Així podien sortir ells.
Ja, ja,
no feia falta estiguessin cada dia a casa donant la brasa.
I ton pare no us va denunciar per incompliment de contracte el segon mes?
No, a mi no, segur. A l'altre no ho sé. Perquè, clar, va haver un moment que vam fer una partició a l'habitació, no? L'habitació era gran, també he de reconèixer que en aquelles èpoques jo era una persona que tenia una vida diferent, l'habitació era molt gran, i llavors que havien quatre llits, imagina't una habitació de les actuals que puguen, qui capi en quatre llits i hi hagi espai pels armaris i per una taula enorme de punta a punta d'estudi, seria impossible, no? Llavors vam haver de dividir una mica perquè l'altre, diguem que no tenia el mateix... clar, de fet, si no ho feies, no cobraves, eh? No ho cobraves. Jo penso que és un bon acord, no? Ja sé que és la teva obligació tenir l'habitatge, ja ho sé. Però davant de la impossibilitat de que les obligacions tirin endavant, quantes vegades no hem sentit, jo ja no sé què fer perquè recullin les coses, jo ja no sé què fer perquè una cosa tan senzilla com deixar els mitjons en el cubell de la roba bruta... Jo no sé què fer per no trobar-me calçotets i mitjons per tot arreu. É vero o no é vero?
No,
doncs, aleshores...
Casa teva sabràs. El
no, que... jo era bastant ordenadet.
Ja. Bueno, doncs ja està. Bé, però si era ordenadet...
No, saps per què? Sí. Perquè jo la que em començo a desordenar, em desordeno del tot.
Sí. Per tant, ta mare tenia sort, de que en aquella època tu ja eres ordenadet i, per tant, ella a vivir.
No,
per...
no, home, a vivir tampoc. Ja. Però el que sí t'he de dir és que...
Ara un dia la convidaré. I tot això que m'estàs dient,
sap,
tot això m'ho apunto.
Bueno, però ella no ho sabia.
M'ho apunto tot.
Ella no ho sabia.
El xantatge no ho sabia, clar.
Va, veure, tu és... És que, clar, ja està. El típic polític, a part de fotre un xantatge, ho explica a tothom perquè la gent vegi el xulo que és. Això era un acord. Incluïa altres coses, eh?
Bueno.
Deixar la cuina recollida, deixar els plats dintre...
Això ho fèieu cada dia.
Deixar els plats dintre el rentaplats...
Ta mare, des de llavors, ja no ha treballat més a la cuina, pràcticament, perquè Pep Vergés i el seu germà li endreçaven la cuina.
Bueno, i també té bastant a veure la senyora Àgueda, que no, no vull entrar en més detalls.
Un petit detall, era
petit
la dona de feines,
petit
però vull dir que...
Senyora Àgueda també col·laborava...
Mira, si és buena persona.
Això mateix.
No, però jo sempre he tingut una... Jo estic educat una mica en aquest esperit. I,
queda
de fet,
clar.
Les persones que han compartit la vida amb mi, ara podríem fer un programa especial...
Oi, no. Mira que apunto, també. Vinga,
espera.
Les persones que han fet la vida amb tu,
no,
què?
No, el que passa és que...
Queda gravat, això.
No, però, a veure, jo no vull que aquí la gent se senti incòmode, faríem a l'auditori, perquè hi càpiguen totes.
Exacte.
I aleshores, xuleria, eh?
Sí, sí. I totes, donant-te la raó, amb què? Digues.
Soc una persona...
Que tu sempre has col·laborat amb
les tasques... Soc una persona ordenada, la cuina l'he portat amb molts anys de la meva vida, jo sol.
Rentadora, sí, o sigui, quan estaves en parelles, cuinaves tu i t'encarregaves tu.
Sí, bastant. És que si no, jo he de dir, aquí cada un lo seu. I, per exemple, jo he tingut unes parelles que m'han portat totalment els números.
Cada cop, per si s'aprofita per recordar-ho, això.
Els contes, no. Jo tinc parelles que els contes me'ls han portat elles, perquè jo sóc una desgràcia.
Molt bé. Però, en canvi, fregar la casa... Fregar la casa... Total, no?
No, però és que si no... Qui la farà, si no?
No, doncs ja està.
Perdona.
Ara pregunté a la teva mare... Vinga, l'última vegada que vas fer baldeu a casa teva.
La meva mare la faig cada dia.
No.
Ja et dirà cada dia.
Ara truco.
I després... No, t'ho dirà perfectament. A més, ara ella té la grip, per tant, és difícil que
faci. Ara té el telèfon
número. Però jo ho faig sempre. A més, hem de tenir... No estic mentint, perquè la meva mare té la grip i, a més, té un braç com embenat i enguixat.
I, per tant... Però, i quan no tenia la grip ni el braç embenat, també feies això?
I tant.
I anaves a comprar Scotch Brite i tot el que
feia falta per la casa? La meva mare i jo sortim a comprar cada dissabte junts.
Però
amb ella.
Tu sol no.
I pago jo moltes vegades, també. Yo pago y bastant ara.
Tú feies com aquestes senyores.
¿Cómo lo oyes? Toda la noche soñando con indios.
Sí.
Siempre ser igual. Guerreros irse a fumar pipa, nosotras fregar cacharros, gran fiesta, luna...
això és el que passava. Atenció.
I menys mal que tenia Scotch Brite.
Ah. Que jo no puedo estar
sin él. Hay quien presume de taquimecanógrafa porque toca muchas teclas. Yo soy taquimeca la bandera, con solo tocar un botón. El de mi lavadora Phyllis. Ah. Y tengo los mozos así. Pero ¿cómo lava esta Phyllis, madre?
Ei, no. per tant, sempre...
De fet, jo, durant una època molt diferent a aquesta, era la persona en la meva casa que s'encarregava de tot lo mecànic, és a dir, a part d'altres coses, però...
Sí, arreglaves bombetes...
No, i a més...
I sense l'Ikea,
La sabia com anava en tot, la caldera, tot. Sabia les rentadores i tal, m'acostumava a posar-les jo.
Parles en passat? Ja, això ja ha passat, ja el cervell, el còrtex cerebral ja no és capaç ara d'entendre com va...
Sí, ahir vaig canviar una bombeta.
Ojo.
Un moment.
No, para.
No, para, no grave.
Vull dir, cuidao.
A veure. A les...
Para.
10:15 PM es fon una bombeta de l'habitació de la meva mare.
Gran tragèdia.
Agafo una mini escala per tal d'arribar al sostre. Me n'adono quan pujo la mini escala que les fosques... no tinc equilibri. La meva mare, amb l'única mà bona que li queda, perquè a l'altra se li ha escatxarrat, m'aguanta una mica. Amb això he de treure una bombeta d'una magnífica instal·lació moderna en la qual pengen tots els cables.
Sí, és maca, és maca.
La publicitat de quedar com una bèstia de Cal Soler, és a dir, com un pollastre allà, és alta... Bueno, doncs, balancejant-me, agafant-me aquí i allà, vaig aconseguir treure-ho tot. Et dic, no les tenia totes, perquè em desequilibrava i pensava que cauré damunt del llit de la meva mare. Però perquè em vaig posar de cara allà, perquè, clar, caure de cap a l'altra banda em partia la cara. I vaig aconseguir-ho fer. Va tenir molt risc, però jo no podia quedar malament davant de la meva mare.
Ja, però la pregunta que a mi em ve al cap, la primera pregunta que t'has de fer quan passa una cosa d'aquestes és on són les bombetes de recanvi?
Això ho sap la meva mare.
Ah, aquí està!
No.
És a dir, tu no ho saps.
Cuidao.
I per què tu no ho saps?
Perquè la meva mare té un costum...
Passa, això?
No, però...
Mama, on tens les bombetes de recanvi?
Jo, a casa de la meva mare. Sí. A casa meva està claríssim que sé perfectament on són les bombetes.
Sí, enlloc perquè no vas comprar mai.
Correcte.
Punto.
A casa meva es fon una llum i la llum... No, a veure, les coses que... Que les fa nostri senyor, jo no puc portar-li la contrària.
Que mala suerte!
Que se fund un llum. A casa meva tinc la gran sort que té moltes finestres
sí,
i de dia entra llum per tot arreu.
Per tant, ecologista. Casa ecologista.
Molesta molt. Ja t'ho vaig dir que jo acabaria amb un frontal.
Total, que no tens bombetes de recanvi. I si no és per la teva mare, que va pensar
a veure.
En el seu dia de comprar-ne una...
Jo crec que...
Però, canvi, tu ho vas fer, tu vas canviar-la.
Sí, l'última vegada... No, la meva mare ja n'he canviat 2 de bombetes.
Hombre! Que les ha comprat ella?
No ho sé qui les ha comprat.
Allà van aparèixer.
És que jo vaig a comprar unes i no anaven. Però bueno, escolta...
És un petit detall,
Bueno, què passa?
No roscaven bé, diguem que era rosca petita... I
els calçotets d'un euro que em va sortir un sarmonyil.
Tampoc anem aquí ara.
Doncs, no, però... En sèrio. Vaig veure la mort de prop ahir. Sí. Quan em balancejava i... Clar, no tinc l'equilibri que tenia abans. Què m'està passant? Potser tu et passa també que has d'anar més en compte quan puges una escala o t'enfiles a algun lloc. No sé, o passa a mi només, però jo també sóc prudent. Però que sóc la típica persona que cada vegada que cau té un desmai o pica en algun lloc, es trenca alguna cosa, perquè estic mal fet. Ara m'estic prenent un suplemento per a veure si els meus ossos es posen una mica més durs. Perquè jo no puc picar amb res i em fa mal.
Bueno.
I em trenco.
Més publicitat.
Soc com el licenciado Vidriera.
Era en su vida privada. Una actriz debe cuidar su imagen.
Obvio.
Para mí, la elegancia en el vestir empieza en el momento de seleccionar mis prendas íntimas.
Què? L'has reconegut o no? María José Cantudos.
Hòstia. Tras el cristal.
A l'hora de parlar costava una mica,
Tras el espejo.
Sí.
Siempre hay un velcro para quienes viven en un mundo de selección.
Un velcro me permite vestir a mi gusto.
María José Cantudo va ser el primer nu total.
Sí.
És a dir, i no va ser la pel·lícula Felpudo Maldito, per bé que hi havia un gran Felpudo, però és la pel·lícula Tras el espejo o algo així. Tras el tras el espejo, crec, bueno, o algo així, detrás del espejo.
Pujadeta, de tot.
Hòstia, no sé. Sí. Hi ha una imatge que es veu, hi ha un mirall, hi ha un home allà mig raro, no sé què, i llavors passa ella, nua, de pèl en pèl. No volia dir-te...
No.
Jo ja saps que he estat un gran erotòman.
Sí, amb boles.
Amb boles. Home, nua de pèl en pèl, ho entès tothom, perquè hi havia pèl.
Sí, hi havia pèl. Hi havia pèl i alegria. Això ja se sap.
En fi, doncs aquesta...
Maria José Cantudos, tu.
També t'he de dir que no he fet res per obligació aquesta vida.
Vale, això és important.
És a dir, que a mi, en un moment donat, m'agradava cuinar. També ells posaven...
En un moment donat, fixin-se en la frase. O sigui, en un moment donat de la vida, no. M'agradava cuinar. I hem passat,
no,
sempre.
No, i a més he entès perfectament, perfectament el que a vegades diu la meva mare. I jo vaig entendre perfectament perquè vaig viure bastants anys amb una persona que treballava i arribava a casa tard, a les 11:15 de la nit. No, una feina bona, però treballava lluny. No, ara aquí ja estan pensant coses rares. I aleshores... havia ja de fer per obligació, evidentment, ja no era una voluntat meva, per obligació el dinar, el sopar, tot de cada dia. I aleshores, també havia pronunciat la frase, que l'he sentit mil vegades, de quina mandra, pensant que he d'anar a comprar i tot això. També ho he fet, també comprenc perfectament la gent que tenia l'obligació de cuinar cada dia, que era la major part de mares, àvies, etc, i besàvies que hem tingut a les nostres vides, i moltes parelles, que té molta gent que són les que cuinen, perquè ells, que la famosa frase, que se li escau més bé amb un home, a part de por mis huevos, no sé fregir ni un ou ferrat. Una frase que és típica de moltíssims homes i que els honora. Vull dir, perquè clar, un ou ferrat té una complexitat, Àlex. Fer un ou ferrat, i a més ja s'encarrega la gent de dir de que surtin coses... Com es fa l'ou ferrat perfecte? Com es fa el no sé què perfecte? Les coses perfectes saps com es fan? Quan a tu són les que t'agraden més. Aquestes són les perfectes. Igual que els quadres, que el vi. A tu t'agrada aquest vi, doncs és perfecte per tu. Que t'agrada aquest quadre, doncs és perfecte per tu. Que t'agrada l'ou ferrat que et fas, és perfecte per tu.
Estàs fet un rapsoda de les ones.
Hey. Estamos aquí para aprender. Para aprender qué.
Hòstia, Jesús.
El que deia, gràcies a aquests inicis de programa El Loco de la Colina, que es feien a Ràdio Barcelona, a tota la cadena SER.
¿Por qué?
1981. A un li va venir ganes d'escoltar Pink Floyd.
Estamos aquí para gozar.
Bueno, Pepe.
Doncs escolta, demà ja és divendres.
Sí.
Bé, que dia passa any empeny.
Eh que sí?
Vinga.
Estamos aquí para eso.
Sí.
Adiós.
És el que ens toca.
Estamos aquí para amar. Para amar con quién. Estamos aquí para dudar. Para dudar por qué. Estamos aquí para vivir. Para vivir, ¿para qué? Estamos aquí para morir. Para morir, ¿hacia dónde? Yo soy un loco que tiene por patria una colina donde a veces el río, el limonero, las flores y la tierra piensan en voz alta conmigo.
Vila, 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 vila,